Aires del Prater.
Viena.
El ressò d'una època i d'una ciutat a través del diàleg i la música.
Aires del Prater, un programa de Catalunya Música que fem Daniel Guinot, Josep Casals i Carmina Malagarriga.
Un passeig pel Prater vienès, un passeig a través de l'art de començament del segle XX que fem cada setmana. La setmana passada vam estar parlant sobretot d'Alban Berg. Doncs bé, aquesta setmana continuarem amb aquest fantàstic personatge i amb el seu company de viatge, Anton Webern. Al punt de gairebé el final del capítol passat vam comentar l'incident dels Altenberg-Lieder i el comentàvem per dos fets molt concrets. En primer lloc, perquè mostrava el rebuig del públic i també perquè mostrava una altra cosa, la complicitat que hi havia entre mestre i alumnes, és a dir, entre Schoenberg, Berg i Webern. Acabem d'arrodonir aquesta idea. Per què són importants aquestes manifestacions?
És que l'escàndol d'aquest concert que es va fer al Musikverein el 1913 és un dels més grans que hi ha hagut a la història de la música. Una revista, els Musikblätter, que era bastant propera a aquests músics i que va fer un número extraordinari per al 50 aniversari de Schoenberg, ho explica així. Diu que ja amb les peces de Webern van haver-hi xiulets, esclats de riure, però que quan van sonar els Altenberg-Lieder ja l'escàndol va ser majúscul, fins al punt que Schoenberg, que estava dirigint el concert, va donar uns cops al faristol i va dir al públic que es posaria tothom que s'esvalotés. I aquí van haver-hi crits, va haver-hi qui va dir que els tanquin a Steinhof, que era el manicomi de Viena. Finalment va sortir el president de la Unió Acadèmica per la Música i la Literatura, que organitzava el concert, i va demanar silenci en memòria de Mahler, perquè també s'anaven a...
Era respectat Mahler, no?
Sí, a més, després s'havien de sentir els Kindertotenlieder de Mahler. També el van insultar, ell mateix va baixar i li va pagar una bufetada al que li va insultar, va intervenir la policia i es va suspendre el concert. És a dir, que va ser una història que va tenir un ressò molt important, no? I que mostra això que dèiem, com, de fet, es van veure implicats els tres, Webern, Schoenberg i Berg, i és un exemple d'aquest suport recíproc que es donen entre ells i també de les dificultats que van tenir davant d'un gust més convencional, que per exemple deia que els líders dedicats a Altenberg no es podien cantar, això va dir una cantant de l'època, o per exemple es deia que era una música que irritava els nervis, etc.
O sigui, no era la primera vegada que s'interpretava, evidentment, obres de Schoenberg o dels altres dos, no? I, en canvi, aquesta sí que va tenir especial incidència i és perquè la figura d'Altenberg també suposo que relacionava amb moltes coses, no? Amb una certa manera de veure les coses.
Amb la bohèmia, era tot aquest cercle molt polèmic que estava encapçalat per Krauss i que, en realitat, d'una banda tenia dintre de l'avantguarda vienesa molta gent que el seguia, però d'altra banda també hi havia un sector que el rebutjava de ple. I la prova de que Berg es va agafar molt malament aquesta situació que es va provocar és que ell no va presentar mai més aquesta obra mentre va estar viu.
Sí, realment ja va ser un punt i a part, no? Dintre Altenberg, com Krauss, també utilitzen molt els aforismes.
Sí, i
quina
la
importància
música...
té l'aforisme, o com es trasllada musicalment també l'aforisme?
Clar, perquè la música de Berg i de Webern també és aforística, no? És a dir, s'ha dit, per exemple, que aquests líders amb orquestres sobre textos de postals d'Altenberg es caracteritzaven per un estil epigramàtic, aforístic, amb constants canvis d'orquestració... I en Webern encara trobarem un estil més lacònic i despullat, no? Schoenberg, per la seva banda, havia dit: el gran art ha de progressar vers la precisió i la brevetat. I aquesta és una tendència molt general d'aquesta cultura. El rebuig a tot el que sigui excessiu, ampulós, sistemàtic. Per exemple, Wittgenstein encapçala el seu tractatus amb una cita de Kirchberger que diu que allò que s'ha de dir o que es mereix de dir no s'ha de dir més a tres paraules. I el mateix Altenberg deia que el que ell escrivia només eren extractes de vida.
I per què aquesta concisió? Què s'hi amaga al darrere? L'estalvi, diguéssim?
Sí, hi ha un principi d'economia, que també ho diu Schoenberg, no? Schoenberg ho diu així explícitament, que ens hem de limitar a allò que és important, necessari, que tot el que resta s'ha d'esborrar. Ell diu que és molt important la goma d'esborrar per compondre, i que, de fet, ell segueix la idea de Krauss de que, així com ell va dir que una paraula en fa néixer una altra, ell creu que un acord, un so, en fa néixer una altra, i tot allò que no vingui determinat per aquesta lògica s'ha d'eliminar.
Uh-huh. Aquí trobaríem una mica, no sé si m'equivoco de molt, trobaríem una mica el mateix esperit de Mahler, no? O sigui que l'obra no està dominada per l'autor, sinó que l'obra
té el seu propi llenguatge. Exacte. Com deia també Schoenberg, la seva corrent sanguínia. Uh-huh. Hem de seguir aquesta corrent, no? I és una idea de Krauss, sobretot. Crec que un dia vam comentar una frase de Krauss que Schoenberg cita: el llenguatge és la mare del pensament.
Sí.
Llavors hi ha una certa prioritat cap al llenguatge enfront de la figura de l'artista. I, en general, hem de tenir en compte que la tradició aforística és una tradició molt arrelada entre Europa. Per exemple, en el mateix Nietzsche, la filosofia de Nietzsche ja és una filosofia molt aforística, on els pensaments, més que desenvolupar-se d'una forma extensa i argumentativa, sembla que broten com una il·luminació. I ja hem dit que això passa també amb Wittgenstein, i passa amb escriptors com, per exemple, Schnitzler. El mateix Schoenberg va fer aforismes musicals, que li va enviar a Krauss perquè els publiqués a la seva revista, i Krauss no li va publicar. Després, per exemple, tenim Canetti, no? Un dels grans hereters d'aquesta cultura, com és Canetti, ens ha deixat molts llibres d'aforismes.
Ara ens tocaria, com a exemple musical, posar el Wozzeck, i després, si de cas, el comentem més, però ara fes-nos uns apunts, perquè el Josep Casals ens ha demanat explícitament que posem aquest fragment del final de l'escena tercera de l'acte segon, quan comença dient "l'home és un abisme", i després ja passa a l'altra escena, a l'escena quarta d'aquest acte segon. Uh-huh. Primer apunta'ns per què, perquè si no ens ho perdrem, i després, si de cas, expliquem més tot el procés,
sí,
de Wozzeck.
Sí, això lliga amb aquest fil que dèiem de la relació entre Schoenberg i els seus deixebles. Schoenberg va escriure dos textos sobre Berg. En el primer reitera la importància d'aquesta fidelitat de Berg i Weber en els moments més difícils. I en el segon explica que li va sorprendre que aquest adolescent tímid de cor que era Berg quan el va conèixer es volgués llançar a una aventura que diu que semblava condemnada al desastre, que era convertir en òpera l'obra Wozzeck de Wagner, no? I, en canvi, resulta que Wozzeck es va convertir en el primer gran èxit d'aquest corrent musical. Llavors, si et sembla, el podem escoltar i després podem comentar per què és una òpera tan important i per què, de fet, es va incorporar de seguida al repertori mentre que altres obres d'aquests autors seguien sent rebutjades.
Thank you.
I així ja posem el punt final a aquesta audició del Wozzeck d'Alban Berg, una gran obra que no només va tenir èxit a l'estrena, sinó que cada vegada que s'ha representat, pel seu gran contingut, a més, és una obra que no passa desapercebuda a cap nivell. Ens en vols parlar una mica?
Sí, aquesta obra es va estrenar el 1925 a Berlín. Schoenberg no hi va poder anar, perquè la van operar d'apendicitis, justament. I que, per cert, Berg, mentre es recuperava Schoenberg, durant la seva convalescència, perquè llegís alguna cosa, li va enviar El metge rural de Kafka. I aquest va ser un llibre que en el Berg li havia regalat Morgenstern. I posteriorment, el 26, s'estrena a Praga, i aquí va ser l'únic lloc on va haver-hi una mica de problema, perquè durant la representació es va morir una autoritat municipal de la ciutat, i va haver una campanya antisemita com culpant a Berg de la mort.
Què dius?
Sí, sí, es va parlar de l'Aaron Berg, la relació d'Aaron sí. I Moisès. I aquí hi ha una mica de problema, es van suspendre les representacions. Després, en el 28, s'estrena a Viena, on també va tenir un gran èxit, i a partir de llavors ha tingut un èxit enorme, extraordinari. Per exemple, gràcies als drets d'autor que va tenir a partir del moment que es va estrenar als Estats Units, Berg es va poder comprar un cotxe, cosa que a mi li agradava molt, tenia una mica passió pels cotxes. I fins que va ser prohibida pel nazisme, va ser l'obra que va quedar com a referència dintre d'aquesta línia, no? I és una obra, de fet, que encara que en un principi Schoenberg creia que era molt difícil de posar en música pel seu caràcter tràgic, és una obra que recull aspectes molt característics d'aquesta cultura, com és el tema de la follia, per exemple, el tema dels elements més inconscients que emergeixen, ja ho diu en aquest trosset que hem sentit el propi Wozzeck, l'home és un abisme, diu que ell sent vertigen davant d'aquest abisme, i hi ha tota una sèrie de reminiscències, de premonicions. Hi ha un moment en què, per exemple, la dona que finalment morirà a mans de Wozzeck, Maria, li diuen al seu fill, llegint la Bíblia, li parla d'un nen que es queda sense pare i sense mare, ja com anticipant el que a ell li passarà. En un moment, justament, el moment de la postguerra, en què molts dels nens de Viena estan sense pare i sense mare, el Palau Reial Schönbrunn es converteix en un orfenat, i en una obra en la qual el mateix Berg recull experiències de la seva vida militar. Ell no va estar gaire temps a la guerra perquè patia asma, el va llicenciar, però abans de quedar llicenciat va tenir temps d'experimentar el que era la vida militar, la relació amb els oficials, amb un metge en concret que sembla que era una mica sàdic, no? I que ell utilitza per l'obra, ens presenta un metge que experimenta mètodes dietètics amb Wozzeck, que li diu amb paraules llatines que està boig, diu, tens una aberratio mentalis partialis del tipus segon.
Sí, estàs com una cabra, però ben dit, no?
Exacte, en llatí, no? Sí. I llavors Bergson en riu una mica d'aquestes banalitats proferides en llatí. I recull molts aspectes del que és la vida en aquell moment, no? A més, també recull moltes coses de Mahler, com les marxes militars, però ja sense el caràcter paradisíac que tenien en Mahler. Uh-huh. Això ho diu Adorno, per exemple, que a vegades sentint aquesta òpera sembla que estigui sentint al mateix temps a Mahler i a Schoenberg, no? I que quan sent la marxa del primer acte en què Maria veu per primera vegada el tambor, el militar amb el qual tindrà una relació que provocarà la seva mort, diu, és una marxa que sembla que arribi des d'un exterior llunyà a través dels vidres bruts de la casa de Maria. És a dir, que ja és una cosa molt més tèrbola que no pas amb Mahler. I aquest trosset que hem sentit també sembla que dongui la volta a la idea de la Viena feliç, del Lendler, del vals, no? Perquè és també el moment en què Bosek veu a Maria que està ballant amb el tambor en una taverna on la gent balla amb aquests sons aparentment alegres, no? Llavors entra un idiota i li diu que alegre que és això, però de seguida aquest mateix diu que sent olor a sang, està també fent una premonició del que vindrà, etc. És a dir, que és com donar-li la volta a aquesta Viena alegre i joiosa del vals, que d'altra banda també està present en Berg, perquè ja vam dir que en Berg també hi ha una vitalitat cordial que tots els que el van conèixer remarquen, no?
Clar, potser per això és important, no? Que el fet que aquesta Viena feliç i això, el record hi és, però a què ha portat aquest món feliç si no és a la guerra, no? Mm-hmm. És casualitat o no que tots tres duressin poc a la guerra?
Era per problemes de salut, de fet, no?
Sí, però quina coincidència, no?
Tant Albenberg com Schoenberg patien d'asma, tenien problemes respiratoris.
I què passa amb Webern?
Webern se'n va lliurar per un problema de la vista. Però tots tres van patir un cert temps de ser mobilitzats, viure al quarter, etc. A diferència del que va passar, per exemple, en Franz Lehár, no? Que va quedar lliure perquè es reconeixia que era molt important com a compositor. En canvi, Schoenberg va quedar finalment lliure de les obligacions militars gràcies a la influència d'autors com Béla Bartók. El mateix Webern hi va treballar, ell que estava molt a prop del Partit Socialdemòcrata, per exemple, va intercedir, va intentar que es valorés suficientment a Schoenberg com perquè no anés a la guerra. Però, de fet, per una part de la societat austríaca no es contemplava el fet de que pel fet de ser músics no hi anessin, no? A diferència del que passava amb altres.
Clar, o sigui, no és només que hagin viscut la guerra com a integrants d'un país, sinó que la van patir realment a primera línia, no?
Sí, en el cas de Berg, per exemple, va estar un temps això, en treballs burocràtics, etc. No? Uh-huh. Però tant la guerra com la postguerra la van patir, perquè de fet la postguerra va ser molt dura, no? Va ser una època d'inflació, de fam, va haver una epidèmia de grip espanyola molt greu, etc.
Parlem de Bosek, perquè un dels teus arguments quan parles d'aquesta òpera és que hi torna el tema Eros Thanatos. Com l'expliquem aquí?
Sí, és que de fet la relació entre Bosek i Maria és una relació eròtica molt elemental que oscil·la entre aquestes dues coses, no? Ell hi ha un moment en què la besa i valora aquest bes més que qualsevol altra cosa, no? Exactament, diu, donaria el cel i la salvació si et pogués besar així moltes més vegades. L'altre dia parlàvem de Robert Gerhard, que va musicar Camí. Hi ha un moment que Camí també diu una cosa semblant, no? Que un cabell d'una dona, una abraçada, pot valdre més que qualsevol altra cosa espiritual, etc. I aquest aspecte elemental de la relació sensual, que és molt típica de l'època, recordem també Lulu, el que diu Weininger, sí, etc. Això està molt present. I, de fet, també Maria, en la relació que té amb el tambor, amb el militar, es deixa portar per uns impulsos molt primaris, i la unió que tenen tots dos està entre l'agressió, l'abandonament, etc. No? És a dir, que hi ha un eros molt present, i també en la música. És a dir, és una música que combina els nous mètodes dodecafònics introduïts per Schoenberg amb elements tonals, però, per exemple, quan Adorno diu que també es mantenen elements de la música del passat, diu, això són com passarel·les per sota de les quals hi ha com un remor, com un torrent impetuós, que és el que el mateix Adorno identifica amb l'ello, amb l'inconscient, etc. Llavors, aquest element d'eros està molt present, i és un eros fluid, magmàtic, elemental. Però és que després apareix constantment la idea de la sang, el color vermell. Berg era molt receptiu al tema dels colors, a tot el que sigui plàstic, i al llarg de tota l'obra la presència del vermell, de la lluna roja, de la sang, és constant, no? I també hi ha un moment en què, producte de la follia de Bosek, ell llença tota la seva violència contra Maria. Maria queda entre les aigües morta. Ell, quan posteriorment es va rentar les mans de sang a l'aigua, també s'hi ofega. Llavors, hi ha aquest doble vessant d'amor i de mort, sempre vinculat a l'aigua i al que serien els símbols de la vida més elemental i primària.
Després s'han fet valoracions diverses de Bosek, però tothom la considera una de les obres capdals de la literatura musical del segle XX. Haurem de tirar una miqueta més endavant amb la personalitat de Berg, i anunciem coses com allò una mica que dèiem abans, no? Que no s'ha d'imposar res a la composició, que la música ha de fluir, l'esdevenir de la música. Quin Berg trobem quan parla això de la música que flueix? És que, al revés, sempre ens ha fet la impressió que és una música molt, molt pensada, molt freda, molt calculada, i la música de Berg no és així.
Hi ha les dues coses, no? O sigui, d'una banda hi ha aquest aspecte, diríem, més impulsiu, hi ha aquest aspecte d'irrupció, infal, que és un terme que s'utilitza molt per referir-se a això que surt de dintre, no? Això és tan típic de l'expressionisme. I, per tant, hi ha una força expressiva, però també hi ha un rigor estructural, no? En tots tres. El que passa és que en Berg també hi ha un component molt finisecular. Ell estava molt a prop de Mahler, ell estava molt a prop de tota la tradició vienesa, de la fi de segle, etc. Llavors, per exemple, l'aplegament d'elements heterogenis que trobem en Mahler, en Berg això encara s'accentua. Però el que és sorprenent és com aconsegueix després construir amb tots aquests elements diversos una obra que té una unitat i on tot es relaciona amb tot. Hi ha elements que són com simètrics a altres que han aparegut anteriorment, hi ha contrastos, hi ha relacions entre el que seria el contingut literari i el que seria el propi esdevenir de la música, etc. No? És a dir, és una obra amb una estructuració molt rigorosa, però que al mateix temps també té aquest caràcter de flexibilitat, contrari, com tu deies, a tot el que s'imposa a partir del que seria el desig o la intenció de l'autor. És a dir, es dona també la primacia, com dèiem abans, al que és el propi llenguatge musical.
Ara parlarem d'una altra obra musical d'Alban Berg, una de les més conegudes, a més del Bosek que acabem de sentir, és el concert per violí titulat A la memòria d'un àngel, dedicat a Manon Gropius, la filla, una de les filles d'Alma Mahler. Què ens pots dir d'aquest concert, a més de la singularitat de la seva estrena?
Sí, aquest concert és un exemple d'això que dèiem, no? De com les parts de les obres de Berg molt sovint es responen unes a les altres, perquè en aquest cas hi ha dues parts I la segona, que suposo que és la que sentirem, comença amb una mena de cataclisme, de crit. Ell ho marca així, Auskrai, un crit, que fa al·lusió clarament a la mort d'aquest àngel, de Manon, la filla d'Alma Mahler i Gropius, que Berg estimava molt. Però, en canvi, tota la primera part és una part que recull elements de la vida de Viena, que recull reminiscències de la vida de Manon i que té un caràcter, diríem, oposat al que seria la segona. El que passa és que la segona comença així d'una forma molt violenta, però en canvi després també s'arracera, justament quan estem en el moment més gemegant i més esclatant, llavors enllaça amb una cita de Bach i a continuació acaba amb un adagio. És a dir, que sempre trobem aquesta qüestió de no caure en un excessiu patetisme, no? És a dir, de que quan sembla que la cosa ha arribat a un límit, com diu el propi text de la coral de Bach, ja n'hi ha prou. I llavors passem, potser, a l'element contrari.
Potser també per no deixar-se endur allò pel sentimentalisme excessiu o per una qüestió dramàtica massa forta. Doncs sentim aquest fragment del segon moviment del concert a la memòria d'un àngel. Aquesta és un cop més la música d'Alban Berg i aquest fragment del concert a la memòria d'un àngel, concert per a violí i orquestra. Aquest àngel que sona i que continuarà sonant una estoneta més mentre parlem d'aquest gran personatge que va ser Alban Berg, un hipocondríac, un home alt i ben format, però que va morir tan absurdament. Bé, de la mort en parlem d'aquí una estoneta, perquè m'interessaria també assenyalar l'estrena d'aquest concert.
Aquest concert es va estrenar justament a Barcelona, al Palau de la Música, el 1936. El mateix Webern havia de dirigir el concert quan Berg ja havia mort, però el seu estat nerviós per la situació en què es trobava ell mateix a Viena, de la qual després podem parlar, pel fet de que havia mort el seu amic, etc., el van indisposar una mica amb els músics. A més, ell era molt exigent, no se'n va sortir i finalment va tornar a Viena i el va dirigir una altra persona. Però a Londres sí que serà ell el que dirigirà el concert pòstum del seu amic Alban Berg. Posteriorment, a Viena l'estrenarà Otto Klemperer.
Com deia ara fa una estona, Berg va morir de manera una mica absurda. Bé, qualsevol mort que ve abans d'hora és una mica absurda, no? Però una picada d'abella, no?
Tot va començar amb això, sí. I amb una furunculosi maltractada. Sembla que la seva mateixa dona, Helene, que per cert es diu que era una filla natural de l'emperador.
En base.
Sí, la seva mare tenia una vila al costat de la vila on vivia l'amant oficial de l'emperador, i sembla que totes dues els havia regalat ell, i a més estava molt a prop d'una porta secreta que sortia del palau i permetia arribar-hi molt aviat, no? És a dir, que Helene és un personatge també molt interessant. I la parella Berg-Helene, com explica Morgenstern, era una parella, diguem, legendària, no? Molt, molt ben compenetrada, a part que Berg fos una mica enamoradís. Però era una parella molt vital i tots dos eren dos personalitats molt atraients. Però tenien algunes característiques, com per exemple aquesta que tu deies, de que Berg era una mica hipocondríac, tots dos tenien problemes econòmics i Helene era una mica, diguem, intentava economitzar tant com podia, no? I entre una cosa i l'altra no van avisar el metge, no van tractar bé aquest problema minúscul, aparentment. La mateixa Helene va intentar curar-lo com va poder, i el cas és que se li va infectar, va tenir una septicèmia, i quan van intentar ja portar-lo a l'hospital, on el mateix Berg hi va anar bromejant, va dir, mira, aquest hospital ja està a mig camí del cementiri, etc. Doncs ja va ser tard, no? És a dir, que va ser una mort molt desgraciada, una mica com passa a vegades amb els hipocondríacs.
Que es preocupen per sí, el petit i com d'una cosa gran.
I ni ells ni els que els envolten fan gaire cas de coses que en realitat són més greus, no? I en canvi, per coses que no ho són tant, es preocupen molt.
Clar.
Llavors és com el conte del llop, no? Que quan ve el llop de veritat, ningú li fa cas. Llavors va morir molt jove, i com diu Morgenstern, tenia 50 anys segons el calendari, com a home no en tenia més de 40, i com a artista era més jove encara, diu Morgenstern. Diu, quan mor un ésser viu es perd un món, però quants mons es van perdre amb un ésser com Alban Berg, que encara hagués pogut donar molt més de si, no?
I tant. Estava recordant ara amb l'escena aquesta de la transfusió, no?, quan va rebre sang.
Sí, és que Berg era un home amb molt d'humor i li van donar sang d'un altre que semblava que era una mica així, és ximple, i va dir, bé, mentre no em contagi això i no acabi fent música d'opereta...
És bona aquesta també. Fos com fos, i malauradament veiem doncs que la mort d'Alban Berg deixa un buit que ja no es torna a omplir amb aquest trio de dos, perquè la tercera imatge suposo que sempre hi serà, no? Aquesta importància dels números, ja sé que és una que es malinterpreta de vegades, una mena de, com de superstició cap als números, però realment és una cosa curiosa de comentar també, no? Aquesta mania que tenien numèrica tots tres, potser Webern ja no tant, no?
Sí, sobretot Schoenberg i Berg. Schoenberg, per exemple, tenia una preocupació supersticiosa davant del fet que pogués realitzar-se una sinfonia número 10, perquè la majoria d'autors morien quan feien la 9, cosa que també preocupava a Gustav Mahler, per exemple, no? I ell ho deia en el sentit de que potser després de la novena ja ens estem acostant massa a un límit on potser no ens hi hauríem d'acostar, no? I això ell també ho planteja un dia que va a una casa que va construir l'os i en el llibre de forasters de l'entrada va posar: en una casa edificada per l'os, jo no sóc cap foraster, sóc un bon amic, i puc escriure una cosa que en un altre lloc potser no seria entesa, i és: no m'hauria d'apropar més, que és un fragment de l'escala de Jacob, no? Mm. Aquesta idea de que a vegades hi ha límits als quals és millor no apropar-se, i això s'associava a alguns nombres, no? Per exemple, el número 13 era un nombre que ell també supersticiosament valorava de forma negativa, i de fet ell va morir, Schoenberg, el 13 de juliol del 51, 13 minuts abans de mitjanit. És a dir, que una mica també va tenir una premonició. Tot això és molt expressionista.
Sí, perquè a Berg no, al revés, no? Li va sortir malament.
A Berg li va sortir malament, perquè ell estava a l'hospital el 23, va venir un capellà al qual ell va rebre bé perquè era molt afable, i perquè era el dia 23, i va dir: segur que no em moro perquè aquest és un dia de sort, i no li va servir. Ell també va fundar una revista que portava com a títol 23, precisament, no? I hi havia tota aquesta, diguem-li, mania dels números, que també es manifesta en la voluntat estructuradora de les obres, molt sovint, perquè, per exemple, en el concert de cambra d'Alban Berg, el número 3 és fonamental i és una referència clara a ells tres, a l'amistat dels tres, no? I quan mora Alban Berg, també el mateix Schoenberg escriu a Webern que ja no són tres. Diu: un de nosaltres se'n va, i el més trist és que era l'únic que realment tenia èxit i que ho podia disfrutar, també pel seu caràcter amable i pel seu tarannà, no?
Com es queden amb 3 menys 1?
Malament, perquè és quan, a més, ja comença a produir-se tot l'ascens del nazisme, quan es trobem amb una Viena amb dificultats, una Viena en què realment, des del punt de vista social, s'estan fent coses molt interessants. És la Viena Roja, és una Viena on, per exemple, hi ha moltes corals de treballadors, en les quals hi participa Webern activament. És una Viena on el municipi fa tota una xarxa de vivenda pública barata, però d'una gran qualitat, que encara avui dia els estudiants d'arquitectura de tot el món van a visitar. Però això es veurà tallat gairebé des dels seus inicis, quan Dollfuss fa el seu cop d'estat i dissol el Partit Socialdemòcrata, que hem de tenir en compte que a les últimes eleccions va tenir el 72% dels sufragis. I després els nazis assassinen Dollfuss, i és clar, això s'acaba de cop.
Clar. Desplacem una mica el tema, perquè voldria sentir alguns, com a mínim els dos o tres primers, del Sis Lieder Opus 14. Ens referirem a la figura d'Anton Webern i començarem a parlar-ne d'ell d'aquesta manera. Hem sentit els dos primers dels sis líder opus 14 sobre poemes de Georg Trakl, uns líder molt singulars d'Anton Webern i, a més, que s'interpreten poquíssim. És de les obres menys interpretades de Webern i, a més, que són d'una gran dificultat. Georg Trakl també hi té alguna cosa a veure, tot això.
Sí, de fet, si veiem els autors dels quals escolleix textos per als seus líder Webern, veiem que ell també està molt en aquest cercle de Krauss, de Trakl, d'Altenberg. Per exemple, ell escriu aquest líder Abendland de Trakl just quan és llicenciat, abans de tornar a Viena, com li diu en una carta a Berg, i li diu que ha escrit aquest i un altre sobre un text de Karl Krauss. I aquest és un conjunt de líder que s'estrena al Festival de Donaueschingen el 1924, just quan ell guanya el Premi Musical de la ciutat de Viena, que són uns anys, com dèiem, una mica contradictoris, perquè d'una banda és quan ell troba un cert ressò, per exemple, és quan el músic Barain es programa en obres seves, troba feina com a director de la ràdio austriaca, per a un institut de cecs també ell dirigeix les obres que allí se realitzen, treballa, com dèiem, en diferents corals de treballadors i també amb una orquestra de treballadors, però, en canvi, d'altra banda, és una època amb moltes dificultats econòmiques. Per exemple, el 1921 el Schönberg Verein té que plegar per aquesta precarietat econòmica i aquesta associació intentava aconseguir que la gent anés entenent la nova música i ell se n'anava donant a poc que aquesta necessitat de ser comprès, que per ell és fonamental, perquè tant ell com Schönberg han insistit en que és fonamental la intel·ligibilitat d'aquesta música i que si no aconsegueixen que la gent entengui la lògica que regeix aquesta música no té sentit el que estan fent, doncs ell veu que cada vegada això va ser més difícil, no? I que cada vegada triomfa més un tipus de música més fàcil, més banal, i clar, a mesura que s'imposa el nazisme i que s'acaba tot aquest període dels anys de, diguem, més d'una cultura més avançada a la Viena de la postguerra amb el cop d'estat d'Adolfus, llavors arriba un moment en què ell s'enfonsa en una mena d'angoixa, de depressió, que és el que li va impedir, per exemple, dirigir l'obra de Berg a Barcelona.
És curiós per això pensar que els dos més preocupats pel tema que fos comprensible una obra fossin els que tenien menys èxit, no? I Berg, potser no tan preocupat per això, doncs va aconseguir trencar una mica aquesta frontera amb el públic.
Sí, però és que, clar, l'obra de Webern encara és més despullada, no? Uh-huh. És més cristal·lina, com s'ha dit, més aforística. Ell mateix parla de que hi ha fragments a penes audibles. L'element del silenci és molt important. Hi ha tota una reflexió sobre l'ús del llenguatge, sobre la coherència, Ell, per exemple, fa una referència a Goethe, que era un autor que va ser molt important per, tant per Schoenberg com per Weber, i diu que, així com, per exemple, Goethe creia que en el que ell anomenava la planta originària hi havia un nucli, un germen, que no es veia, però que després es manifestava en totes les altres aparences visibles de la planta, allà del seu desenvolupament, diu, la sèrie dodecafònica permet això, permet donar unitat a una obra que constantment va variant i que per sota d'aquestes metamorfosis manté una coherència. Llavors, clar, es tracta que la gent vegi aquesta coherència i vegi aquesta unitat, però és molt difícil perquè aparentment cada una de les notes és com independent, cada un dels moviments no té res a veure amb l'altre, no hi ha repeticions, i per tant trobar-hi aquest encadenament subjacent és difícil, i per això és molt important anar preparant a la gent amb aquest tipus de societats, uns concerts que es donen, per exemple, dintre del context de la Viena Roja, però cada cop queden tallats.
Jo voldria, com que el temps va avançant, fes-nos un retrat una mica esquemàtic, perquè el capítol que ve continuarem parlant de Webern, però si et sembla ens podries fer una mica un retrat de qui estem parlant quan parlem d'aquest gran autor, d'Anton Webern.
Webern era un home molt senzill, molt discret, introvertit, amb una gran puresa d'esperit, desinteressat. Ell es va sacrificar moltes vegades per afavorir i donar a conèixer Schoenberg i per també permetre que Schoenberg pogués tenir una certa comoditat econòmica quan ell realment tampoc la tenia. Hi ha algun deixeble com Wilgans que parla de vassallatge, fins i tot, no? I el mateix Schoenberg ho comenta quan diu que Webern estava tan apassionat i era tan entusiasta pel que estava fent Schoenberg que a vegades ho incorporava de seguida a la seva pròpia producció, i això a vegades ha provocat alguna discussió sobre la paternitat d'alguna de les tècniques, no? Però el cas és que això anava molt amb el caràcter de Webern, perquè diguem que el seu jo quedava per sota i ell dedicava la seva passió sempre a defensar unes idees que ell veia encarnades bàsicament amb Schoenberg. I en aquest sentit, el mateix Schoenberg l'identifica amb un personatge de Shakespeare, Hotspur, que és un personatge apassionat que lluita per defendre el que creu fins al final, no?
La gran afinitat de Webern, sembla que l'actitud és la mateixa que Schoenberg, no? Aquesta manera de defensar les idees, de sacrificar-se, perquè Schoenberg també va sacrificar coses d'ell mateix en pro d'una idea, no?
I Schoenberg va defensar molt Mahler, també, no?
És clar, a dir que... són actituds molt, molt semblants, no? Poder veure que és el que queda com més no desplaçat, però una altra manera de fer, un altre caràcter, no? Poder?
Però també, ja hem dit al principi que Schoenberg va valorar molt l'ajut constant que va rebre de Berg. I, de fet, com hem comentat també el dia anterior, és quan Schoenberg se'n va de Viena, quan Berg i Webern es desenvolupen més, no? Perquè inevitablement havien de fer molts treballs per la difusió de la nova música que a vegades els dificultava amb ells dedicar-se a les seves pròpies composicions, i sobretot Berg era molt lent component, eh? I Webern també, perquè això és una altra característica de tots aquests autors, és a dir, no es volien donar pressa, el llenguatge havia d'anar madurant i la composició havia d'anar sortint de forma natural.
Thank you.
uns minuts, almenys uns minuts, d'aquesta simfonia de cambra per orquestra de cambra, opus 21 d'Anton Webern. Una obra molt interessant, una obra que ens remet de ple ja al món del que és la música de Webern.
Sí, aquí trobem el que s'ha anomenat la Klangfarben Melodie, que és un exemple d'això que dèiem, de les tècniques que s'incorporen amb aquests nous músics i que s'ha discutit si en aquest cas era paternitat de Schoenberg o de Webern, no? Perquè Webern, sobretot a partir de 1921, la desenvolupa molt, i com passa també amb el dodecafonisme, i fins i tot abans de que ho teoritzi Schoenberg, està una mica latent en l'obra de Webern, no? Però, com el mateix Schoenberg explica, en realitat va ser ell el que va introduir això, en concret en una obra de 1909, les seves peces per a orquestra de 1909, on hi ha una d'aquestes peces que s'anomena Farben, Colors, i posteriorment trobem, tant en aquesta com en una altra, exemples d'això que es pot traduir com a melodia de timbres, perquè Farben significa tant color com timbre en el context musical, i que, com explica Schoenberg, és una idea consistent en una successió de timbres homòlegs a la successió d'acords segons la seva lògica interna, no? És a dir, un mateix acord és executat per una successió d'instruments diferents, i això dona lloc a una seqüència tímbrica on cada un dels timbres té un valor estructural, és tractat per ell mateix, té un valor pur, igual com podia passar anteriorment amb un acord o amb qualsevol altre element de la composició. És a dir, que hi ha una valorització de l'element tímbric.
Un element tímbric que sí, que s'assenyala més, però tampoc no en detriment de la melodia.
Què fa, no, la melodia? Ell per això anomena melodia de timbres, no? Perquè aquí ell utilitza el terme melodia bàsicament en el sentit d'estructura, eh? I vol dir que el timbre, el color, no té un caràcter decoratiu, sinó que ve donat per la necessitat de la pròpia creació, que és el que diu, per exemple, Webern quan explica que això és el que va aprendre bàsicament de Schoenberg.
Sí, tota aquesta idea costava de mantenir abans, amb l'Alemanya nazi això es transforma en un estat ja d'impossibilitat total, no?
Clar, perquè a l'Alemanya nazi el que triomfa és la música més efectista i més decorativa, justament.
Clar. I aleshores, tot aquest pensament d'adaptació al públic, de la continuïtat d'aquesta música, com sobreviuen espiritualment, diguéssim, a tota aquesta hecatombe? Es transmet amb les seves obres o què passa exactament?
Clar, és que aquest és un tema que ja ens portaria a la postguerra i al que és la guerra, el triomf i la caiguda del nazisme, i això seria una cosa de les que podríem parlar, per exemple, el proper dia. Però així, per acabar el programa d'avui, el que podríem dir és que les dificultats són enormes, no? Perquè si el fet de que d'un mateix germen surtin sempre coses diferents, tal com dèiem abans, fa que sigui difícil d'entendre aquesta música, en un context en el que hi havia tota una sèrie de mitjans que intentaven afavorir aquesta comprensió, quan aquest context es veu destruït, quan ja no hi ha aquests mitjans, llavors és una situació insoluble, no? I això fa que Webern quedi en una situació d'aïllament total, perquè a més Schoenberg se'n va a Estats Units i a Viena el marc vinculat al Partit Socialdemòcrata en el que ell havia treballat, el marc més avançat en el terreny cultural, o bé s'exilia o bé és directament reprimit, i per tant la situació és terrible, no? O sigui, hi ha un moment en què Webern diu: han passat la nostra música per les armes.
És horrorós això. I és que pretenia fer aquesta pregunta, sí, per explicar una mica el continuarà, que sempre posem allò en punts suspensius, perquè el capítol que ve parlarem d'aquest últim Webern, i també serà un capítol una mica recopilatiu del que hem anat parlant durant aquests mesos. Parlarem també del resultat, per exemple, de tot aquest món, no?, que ens porta malauradament a una segona postguerra europea. Ho hem de deixar aquí. Aires del Prater s'acomiada de tots vosaltres i espera tenir-vos també com a testimonis al programa següent.
Aires del Prater.
El ressò d'una època i d'una ciutat a través del diàleg i la música.
Un programa de Catalunya Música que hem fet Daniel Guinot, Josep Casals i Carmina Malagarriga.